Botigues a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
MotoVivo, concessionari oficial Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio i Vespa a Sant Boi. Visita'ns i troba la teva moto nova o d'ocasió. Aprofita ara les nostres ofertes especials de final d'any. I si el que vols és vendre la teva moto, te la valorem sense compromís. Ens trobaràs a Sant Boi, a 10 minuts de Barcelona. Més info a motovivo.es.
Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong.
Molt, Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda, Alberto.
Cada vegada que sona aquesta sintonia, el José Corbacho, que el tenim aquí davant, i té com una cara de sorpresa, dir, oi, mira, em retrobo amb la meva sintonia.
Sí, és com, em sorprèn. La vida em sorprèn, vida i és molt bonic que la vida et sorprengui.
És quatre que dies, molt bon rotllo.
Quatre dies i Nadal, eh?
Exacte, sí,
ara
sí.
Ara avui és literal, eh?
I tant, i tres i Setmana Santa, tres. Ja cap a l'estiu, Sant Jordi, bueno, tot.
Jo hi ha un punt que dic, mira, la meva sintonia, i després dic, no, calla, que és la meva.
Jo he pensat que era la teva, també. Quan ha començat a sonar, dic, aquesta era, quina era?
Pel Feixes, bona tarda.
Bona tarda, perdoneu.
Com estàs?
Bé. Posat aquesta cançó, jo tinc altres coses al cap i no, ara no.
Què tens al cap?
Ui!
No és aquesta cançó, això?
No. A casa meu, portem des d'ahir, i ara la faig més la música. No us ho sona?
Ara m'està sonant, sí.
I la, reina d'Anglaterra ja la tenen sota terra.
I la reina d'Anglaterra, i la reina d'Anglaterra ja la tenen sota terra. I la reina d'Anglaterra ja la tenen sota terra. I la reina Elisabet al final ha fet un...
DJ Boss.
Això és molt fort, això, el que vam viure ahir.
És que encara no me'n sé venir.
Clar, és que nosaltres ho vam viure aquí, clar, en directe, tenint-lo davant, clar. Veient com rapejava en directe, sí. Xavier Boss, que no hagués dit mai del Xavier Boss.
Vull dir, és una llàstima que no vaig coincidir.
I com a oient?
Com a oient...
O sigui, tu estàs a casa i...
No, i dius... Creu-ho!
Està passant alguna cosa.
Sí, sí. Irene!
Veniu, escolteu el senyor Bosch, tots al voltant del transistor.
I va ser un moment de dir... Que hi va haver un moment, si ens està escoltant, jo me l'imaginava ja amb xandala, vull dir, saps?
I amb la gorra així torçada,
sí,
no?
Sí, jo ja veia el senyor Bosch posat a tope en el rap,
cadenes,
saps?
Cadenes d'or.
Sí, sí.
Anar sentint el programa en cotxe era un perill, eh? Perquè, clar, tu anaves quan vas en cotxe, a l'Islàndia entres amb una... Ai, són les 7, això és Islàndia, entres com un dolce farniente, sí, molt sí. Divertit, però ahir era com frenasso. Ah! Qui ha canviat l'emissora? No, ningú ha tocat res.
No m'ha agradat.
Sí, era... A casa ara es canta. Anem d'aquest tema, el muchacho d'Argentina. Vull dir que exacte. El meu fill va estar cantant aquests dos temes, que són els dos hits. Imagino que seran del Nadal, saps?
Sí, no, jo el tinc enganxat. Ja, a veure, com començava el rap? El tenim a l'inici? A veure, ja.
M'ha agradat. Que avui canti un punto rap.
Aquest principi és que l'arrencada...
Escolta'm, ens traiem el barret, sí, senyor, i sí, no hi ha millor sí, manera de resumir el 2022 i d'encarar-te Nadal. Que
ara, la feina per tots els altres col·laboradors d'altres programes és fer un resum de l'any, saps? Que és allò, bueno, sí, però el senyor Bosch ha fet un rap, eh?
Sí, sí.
Nosaltres, per compensar, podíem fer una mica de cants gregorians o una cosa no seriosa,
clar,
no?
Clar, és que si haguessis fet el rap tu, Corbacho, perdona.
No, m'ho ha aixafat totalment.
La impressió no és la mateixa.
Això també podia ser intrusisme, eh?
Ojo.
Perquè ja quan la gent seriosa s'anima i ve cap a la comèdia, no pensa que hi ha una gent aquí que estem 365 dies a l'any pensant coses, i ve, clar, un senyor que ve del drama i fa comèdia, això és molt agraït sempre, eh?
També s'ha de veure si volia fer comèdia.
Bueno, el rap sempre ho porta, no? Una mica de comèdia...
Bueno, no sé, sensacional.
Bueno, va, escolta'm, Barret, et dèiem això, festes de Nadal, dos còmics aquí a l'estudi, el Fel Feixedes i el José Corbacho, que treballeu o no treballeu aquests dies?
Jo normalment treballo molt als Nadals, aquest any he pogut fer un parèntesi i no treballaré, no treballaré. Em quedaré a casa, però després d'estar molts anys, clar, fent Nadal, Sant Esteve, l'escenari, Cap d'Any, que ara ho comentaven abans de començar el programa, que és una nit curiosa. El que passa és que, clar, la majoria de vegades que he fet festes a dalt de l'escenari era treballar amb la cubana, i amb la cubana, clar, no és el Cap d'Any aquell que estàs fent 5 hores com Mario,
clar,
i
clar,
dius, vaig a parar un minutet més amb Mario i em menjo el raïm, no? O una obra seriosa, sinó amb la cubana durava més pràcticament la festa de, que muntaven que la obra. Aleshores era... No, però aquest Nadal tranquil·lets.
Tranquil·lets,
sí. Bueno, tranquil·lets.
Si arribes viu aquest Nadal, perquè clar, has hagut de fer-ho tot abans de festes.
Totalment,
no?
Totalment. I a més, avui m'ha passat allò que dius, és que el cos ja sap que quan pares, pata, i m'he començat ja a trobar malament, amb efectes preventius del Nadal, ja. Una mica, ai, em pica el coll, ui, no sé si tinc febre, la meva, fes-te un test, dic, no vull fer-me un test.
Això era l'any passat, no?
Però allò que el cos i la ment et diu, vinga, has acabat?
Doncs vinga, vinga,
ara surto jo. Ara
un clàssic,
sí, un clàssic. Sí, sí,
clàssic, un clàssic.
Tu, Fel, tampoc treballes?
No, jo, però jo, ara farà 25 anys...
Que no treballa.
Exacte, vull dir que ara no m'hi posaré ara, saps? No m'hi posaré ara. He procurat al llarg d'aquests 25 anys no treballar mai per Nadal i no ho he fet mai, no? O sigui, quan estàvem...
Ai, perdona, vols la teva sintonia, potser?
Que... Posa, però que passa que...
No,
quasi bé diria...
Encara que sigui una mica tard, però...
No sé si se la mereix, sí. Perquè aquí en Corbacho ens ha portat un present.
Sí, senyor, unes neules fantàstiques, no?
Sí, he portat unes neuletes perquè he pensat que el Cava el portaria l'altre col·laborador de la secció, jo, però crec que les haurem de menjar a Palau Seu.
Amb aquestes coses sóc bastant desastre.
Molt bé.
Tu què has portat?
Bueno, la sintonia.
Quants anys fa que vinc? Us he portat mai alguna
cosa? No.
També,
no.
Igual us porto alguna cosa i penseu que plego o que us vull dir alguna cosa gros.
Que et passa alguna cosa.
Va, posa la sintonia, a veure, va.
Els llums de Sant Pau et presenta aquest Nadal l'univers de la llum. Ah. I ara t'ofereix aquest espai.
Sí, Llums de Sant Pau t'ofereix aquest espai i en Fel no ens ofereix res.
Però si teniu allà dins ple de cava encara de l'època del patrocini, que no us l'acabareu. Doncs jo per Nadal no he treballat mai. He procurat... sempre tenia...
Sempre ha sigut molt de casa.
Sí, el Nadal ha sigut molt sagrat a casa meva. I és veritat que els anys que vaig ser peixater, abans de ser actor, eren uns dies que n'acabava fins als pebrots de les clientes, de les gambes, els escamarlans, que feien molts diners, però que treballaven molt.
Després, què et demanaven? Què et demanaven?
De tot. Bueno, és allò...
Gamba, però fresca, eh?
Jo recordo un any per Nadal, el dia de Nadal, que teníem tancat, evidentment, que teníem una clienta, una senyora, allò que feia la meva mare, la botiguera, tota la vida, dient, hi ha els senyors tals, que no diré el nom, eren de Barcelona, que pel dia Nadal, al migdia, els hi hem de portar una caixa amb escamarlans i gambes fresques. I jo deia, a veure, el dia Nadal, mare, no surt cap puta barca a buscar peix, ni gambes, ni escamarlans.
Es podem enganyar, però no és fresc.
Llavors, jo el comprava el dijous, divendres, i del dijous, tu saps el preu com arriba a augmentar aquell escamarlà, però aquella gent era gent de diners, i llavors que jo, amb la ressaca que portava, hagués d'anar amb la furgoneta el dia de Nadal abans de fer el dinar, una caixa escamarlans i gambes amb el gel corresponent tapadet, amb un plàstic a sobre, un altre capet,
és una clavada que...
Vull dir, és dels cops que m'he sentit més lladre, ho haig de reconèixer.
Era un escamarlà bitcoin, que anava
sí,
desproporcionat. Pujava i el dia 27 tornava a baixar.
Llavors ja era misèria.
I això que deia el Corbacho abans, no t'agradaria fer una funció per Cap d'Any?
No.
I allò que la gent brinda, llavors pares, i no, tot això, no?
No he estat mai al teatre per Cap d'Any, ni treballant ni de públic, i amb tots els respectes per la gent que hi va, tinc la sensació que no és dia estar al teatre. Jo, tal com m'ho veig... Abans d'anar al teatre em quedaria a casa. Jo, tal com em foco el món. Ara,
tot el carinyo
per la professió,
Catalunya. Estan encantats d'obrir portes.
Home, la professió estarà molt contenta amb el que dius.
Jo penso que la professió treballem quan dic que s'ha de treballar i s'ha de fer, però no, jo no vull trobar-me una platea el dia de Cap d'Any.
Qui va aquella nit? Tu creus treballar moltes nits? Hi ha un perfil que dius...
Hi ha un perfil.
Sí.
Jo crec que hi ha un perfil una mica... Saps aquell perfil de la gent que potser anirà demà al Palacio de Congressos i Loteries, que són com especials?
Sí.
Bueno, estàs a casa i dius... A veure, no van disfressats als teatres, però és un perfil curiós. Les primeres vegades que ho fèiem era com... Ui, la gent és com curiosa, gent que compra les entrades amb molta antelació, també. Entrades molt cares, perquè els teatres... dupliquen el preu o...
Ah, sí. Sí. Vinga, aquí tot es duplica.
Una mica com els escamarlans.
Exacte, és com el cap d'any del teatre a l'escamarlan de la teva pixeteria.
Vull teatre fresc avui, eh?
Sí, exacte. Sí, sí, perquè a més, com hi ha una buseta i a la gent li dones el raïm, un benjamín, que això és molt més...
Oh, que maco.
Sí, això és molt més de cap d'any de teatre, un benjamín de cava, unes miques de... És veritat que els primers anys recordo que també anaven a les bosses els espantassogres aquells o no sé què, que es va decidir treure, perquè el primer que feia la gent quan arribava al teatre era obrir la bossa i ja començaven... és que són les 10:30, eh? Falta una hora i mitja de funció. I aleshores es treuen els espantassogres i ja crec que no es donen. Però té un perfil curiós. Després sí que hi ha una mica de festa, suposo que també l'espectacle, eh? Jo amb la cubana, eren unes festes amb una obra seriosa, sí que sempre...
Home, si has de sortir de casa per cap d'any al teatre, home, la cubana...
Això és una bona opció. Abans amb en José, que anar a veure la cubana un cap d'any, tant com a actor com a un públic, dius, vaig a una festa.
Exacte.
Però anar a veure Hamlet, la nit de cap d'any...
On a tu?
I a part...
On a mi, saps? En un espectacle de primers que fèiem en Xuriguera, cop i volta parar...
Però clar, ho has de parar. Imagina que estàs en un moment allò de l'espectacle clímax.
Per això et dic un Hamlet d'aquests que cop i volta s'espara.
Sé o no sé...
Sé o no sé, tong, tornem-hi. Hòstia, no, jo el Nadal, si puc, no.
Bé, avui hem tornat a juntar el José Corbacho i el Fel Faixedes, és la tercera o quarta vegada que ho fem.
Ens agrada molt.
Ens agrada moltíssim que ens expliquin les seves històries. Avui el que els hem demanat, el que els demanarem, és històries relacionades amb Nadal. Serà per sintonies en aquest programa.
Sí, sí. Vaja, això és l'Spotify de la ràdio, eh?
L'altra cosa no, però sintonies, els que vulgueu.
Comencem per... Fem un retrat de com era Nadal a casa vostra. És a dir, que jo m'imagini com era aquell pis, com era aquella taula i qui hi havia en aquella taula per les festes de Nadal. Corbacho, a veure.
Doncs... Jo et dic que el pis sí que te'l puc descriure. Les festes, a vegades el que em passa amb els records és que s'embarregen una mica el que has viscut o el que has vist en fotografies o el que t'expliquen. Aleshores, jo a vegades penso que recordo el meu bateig i els metges diuen, potser... Sí, sí, jo estava en braços del meu padrí i després va venir el meu pare que anava borratxo, però que m'ho han explicat. Aleshores, jo penso que ho recordo aquell 12 de desembre de 1965 i els metges diuen, no pot ser. Aleshores... El pis era un pis petit del barri de Santa Eulàlia, d'Hospitalet de Llobregat, que devia tenir, doncs, no sé, 65-70 metres quadrats, i que allà... no sé per què entrava tanta gent, perquè era una mica com les manifestacions. Jo crec que segons qui comptava de la casa, deien, són 25 o són 32. Normalment havia un hat-trick sempre, eh? A casa meva sempre ha estat, i a més ho hem mantenit fins ara en diferents generacions i diferents famílies que han anat canviant, però sempre han fet la nit del 24, en plan Nochebuena, triomfal, el dia de Nadal i el dia de Sant Esteve. Tot és un pack que comences com ja el 24 al matí i comences a deixar-lo al 27 pel matí o per la tarda, però van com als 72 hores. Vinga, som-hi.
Qui us ajuntàveu en aquell pis de 70 metres quadrats?
Pel tema de sopar o de dinars, no eren gaire gent, eren el meu pare, la meva mare, la meva germana, jo, venien amb dos tiets que tenia, el meu padrí i la meva padrina, i els dinars eren així com tranquil·lents al sopar, ara, com s'acabava ja pràcticament amb la sortida del cafè, din-don, començava a entrar gent. Una mica com el pis de les Tresines de la Cubana.
Sí, és que estava... Anava a dir el mateix.
Din-don, Tresina! Això era el cop d'estrella. Aleshores, allà entraven altres tiets que havien dinat a casa seva, veïns, perquè a l'escala de veïns també feien el mateix hack-trick, eh? Tot el veïnat feia 24, 25, 26. Començava a entrar gent, i aleshores ja jo s'anava allargant, i amb un pis petit...
Gent que no es coneixia entre ells.
Saps què passa? Hi havia gent que no es coneixia amb ell. Qui és aquesta? És la veïna de dalt que ha baixat, que després al llarg dels anys ja s'anava coneguen, i gent que es coneixien entre ells, perquè eren família, però no es portaven bé. Però com els meus pares eren una mica de portar-se bé amb la gent, igual, això ja ho he heredat jo, que m'agrada molt portar-me bé amb tothom, aleshores era com un territori neutral i venien cosins que no es portaven bé i els acabaven posant a habitacions diferents. Habitacions
per
de
quina banda vens, tu? Vas
de 70 metres quadrats, que acabaven, jo recordo uns cosins del meu pare asseguts al meu llit, que era una habitació enana, amb els pòsters de, no sé, Mazinger Z, tindria jo en aquella època, i els altres cosins a l'habitació dels meus pares, i la meva meva mare anava ja repartint cafès, repartint pastes per les diferents habitacions. A vegades no es veien, o, i tothom ho sabia, i a vegades sí que hi havia una trobadeta amb un passadís, però clar, sembla això el Palacio de Buckingham, no, eren estances de 9 metres, de 10 metres quadrats, i anava entrant gent. I recordo sempre molt moviment, això de petit, clar, després ja amb el tema personal, doncs, canvia, no?
Això era l'Hospitalet de Llobregat, a casa dels pares del Corbacho, Arbúcies.
Eh? Arbúcies, hi ha una semblança que és el pis petit del carrer Major, que vivim els meus pares, jo i la meva àvia, i també era un pis molt petit, i jo d'allà el record que en tinc de les festes de Nadal no estan en aquest pis, sinó 10 portals o 15 més amunt, que vivia el meu padrí, el germà de la meva mare, en una casa típica de poble, i ens reuníem allà amb la família de la meva mare, el meu tio, la seva dona, la tia Lola, i les meves cosines, la Marta i la Maria. Llavors, en principi, érem aquests 8, però a vegades en parlàvem amb les meves cosines. A part d'aquests 8, també hi havia la tieta Antonieta, que era la germana de la meva àvia, que era viuda, i també s'ajuntava a casa a la festa per Nadal. Després venia la cosineta Francisca, que era una altra senyora molt gran, cosina de no sé quina iaia, cosineta Francisca.
Això
també
passa, eh? Sí, a vegades que
al costat hi havia la senyora Carmen Aroles, que era una senyora de Barcelona que feia molts anys que venia a Arbúcies i era molt amiga de la meva tia Lola, i aquesta senyora Carmen Aroles venia, no sé, amb una amiga seva que es deia la senyora Conxita, i de cop i volta el meu Nadal el compartíem amb quatre iaies, la meva iaia, la meva tia, amb cinc iaies, que a vegades mirem fotos amb les meves cosines i diem, però com hi cabíem aquí? I quanta iaia,
o sigui,
no?
Tu de cop i volta anaves a Nadal, a casa del padrí, i hi havia cinc iaies.
Hi havia cinc iaies que a mi m'agradava molt, perquè llavors, quan jo deia el vers, clar, les iaies...
Aquests
monederos anaven... Aquests monederos anaven que feia botxes, que
vull dir.
I més el monedero de Francisca, que em veien un cop l'any, mare Déu, que t'has fet gran aquest any. Faràs el vers, jo em sap, doncs, encara que en tingui 32, el faré el vers.
Passa, pobres. Guanyo més que un bolo, amb el vers de Nadal. Exacte.
El tinc llavors sí que treballaves. Sí que has treballat.
I aquest és el record que tinc, amb un record que després, en aquells moments, quan jo era petit, era acabar de sopar, anar... això, tornàvem al carrer Major, a l'altra punta, on hi ha l'església, la plaça de la Vila, i anàvem a la missa al Gall.
Perquè fèieu el hat-trick, també? Fèieu 24, 25, 26?
24 i 25, a casa de la meva tia, aquesta família, amb la Carmen Aroles, la senyora cosina Francisca, si es trobaven bé i el medicament els hi permetia assistir a tots els actes. I després, per Sant Esteve, baixàvem aquí a veure els cosins de Barcelona, que també és d'aquelles coses que fins que vaig tenir 25, 26 anys, baixàvem els meus pares, la meva àvia, amb els cosins de Barcelona a fer el Sant Esteve, i recordo, sobretot, venia a Barcelona, els meus cosins...
Et devien mudar aquell dia de Sant Esteve.
Imagina't.
Pantalons de franel,
i una camisa i sobre un polo d'aquests sense mànigues, com es diu això? Un pullover d'aquests sense mànigues.
Pullover armilla, com de tenista antic.
Exacte, saps? Les millors teles per anar a veure els cosins de Barcelona, i allà ells tenien ordinador, que jo no en tenia. Llavors ens passàvem hores jugant a bàsquet amb una pantalla petita, I venir a Barcelona per Sant Esteve per mi era una festa molt ben parida.
A veure, on voleu anar? A menjar o a la música? Deixo triar.
Tria, José, tu mateix.
Sí, entre menjar i música és que m'agraden les dues. Mengem.
Va, mengem. Què? 24
l'any. Menús.
Sí, clar, què es menjava?
Doncs mira, molt pica-pica, això és un clàssic, però molt pica-pica, molt, massa, perquè al final tot l'altre sobrava, bàsicament, però això sempre, el pica-pica
ja
del 24...
La cosineta Francisqueta devia dir, ara ja estic tipa, sí, jo amb això ja faria...
Sempre, pica-pica, i sortia per allà gamba, que si no era fresca, perquè havia pujat molt, era salada, i si no era bullida, gamba, alguna cosa de closca, bueno, pernil, xoriço, clar, i tot el formatge que havia vingut la setmana abans, un cosí d'Extremadura amb la furgoneta carregada i l'havia repartit per tot el barri. També pujava, el meu pare agafava pernils per vendre pel veïnat i també anava pujant una mica, suposo que no tant com l'escamarlà, però la paletilla es cotitzava. Aleshores, ja hi havia un fotiment, i normalment era... La meva mare tenia la teoria de que el 24 per la nit s'havia de menjar peix, no sé mai on ha sortit, però sempre era peix, o sigui, o rap, o besugo, o lluç, depèn del moment i depèn de les circumstàncies, i el dia 25 entraven amb el tema carn, amb el tema que també pica, vinga un altre cop, tal. I després tot el tema polvorons, neules, o sigui, allò que estava, que corre per casa durant 3 o 4 dies, aquelles sí, sí, safates de polvorons, sí, sí, de torrons, que sempre durant són les mateixes.
3 o 4 dies o més, eh? O perquè més, costa fins molt el moment de retirar-ho, no? Diguem, perquè ja no t'ho menges, segurament, però encara ho vas veient
però,
per allà.
Però
no?
I quan tens 21, 22 anys que arribes i trobar-te aquella mica de torrons allà sobre, que dius, això em tornarà a la vida?
Bueno, aquest, tot et torna a la vida, sí, sí, però el això pernil, les gambes que estan en cap de gamba,
que els trobaves segurs allà a sobre. Jo recordo aquells torrons d'aquella hora.
Un pulvoró abans d'anar a dormir, escolta.
Un pulvoró no, però torró.
Aleshores era això, peix, carn, molt pica-pica i tal. Jo vaig entrar amb el món Escudella i Cardoia més tard. Més tard, això ja ho deixo per la casa dels sogres, que crec que és una altra etapa i clar, que canvia clar, el menú també.
Eh? Això és veritat, una gran etapa, sí, sí, és el primer Nadal que passes amb una altra família.
Sí,
no?
Això
I coordinar agendes, jo crec que aquí hi ha el tema. Sí, sí. Com ho fem, això? Ah, però és que el 25 és sagrat a casa meva. Ah, no, però és que el 25 també. Llavors, bueno, doncs mira, jo et dono el 24 bueno, llavors, i el 26. I
doncs saps que ens separem.
Sí, saps quan et trobes els dinars familiars? Que aquest any qui ve? Venen en Sergi i la Susana, però l'Ernest i l'Aida no hi són. Nosaltres som aquí i no saps mai qui et trobaràs el dia de Nadal a casa dels sogres. No?
Sí.
Jo el que tinc molt clar era el dinar de Nadal que la tia Lola, l'escudella carn d'olla, una escudella que a més la tia durant la setmana, quan jo plegava de col·le l'anava a veure perquè estava fent mandonguilles petites, unes pilotilles petites, i em feia, no sé, 300, 400, perquè ens agradava molt tirar-les a l'escudella, nosaltres en diem conxites,
els galets.
Els galets, en diem conxites, no sé si en homenatge a la senyora alguna conxita que teníem. I a darrere, carn d'olla.
Farcits tots els galets, o no?
No, per això feia les pilotilles separades, perquè cadascú te'n podies tirar les que volies. I després, a darrere, la carn d'olla, amb la pilota, que jo sóc un fan de la pilota, i sempre, aquesta és pel nen. Quan jo era el nen, ara ja fa anys que no ho soc. I després, normalment un gall d'indi. Vull dir que era d'aquelles coses, però i el millor de tot per mi d'aquelles festes era a l'hora dels postres, els últims anys que del meu tio, del meu padrí, el padrí Rafael, que hi havia un running gag que amb les meves cosines esperàvem, que era el moment d'obrir les neules. Era, traia la primera, la tastava, deia, són pas com els d'abans, aquestes neules. I feia una pausa. Llavors,
i era una excusa per xocar-les en cava, no?
Era una tradició ja que i llavors començava, quan les feia en Manel sí que eren bones. Ara i eren boníssimes, però llavors cada any era teniu les neules.
Que havien de ser les neules del mateix lloc, els torrons de la
i ho eren, però
i llavors arriba un dia que la pastisseria aquella tanca.
No, més que eren sempre d'allà mateix. Sí. El problema era que ell recordava quan les havia fet a l'avi, Ferragut, i deia i això va durar molts anys que nosaltres ja la meva cosina l'ha deixat la bossa allà en plan ja i sí, sí, efectivament.
Tu deies, Corbatxo, que vas descobrir l'escudella i carn d'olla més tard. Jo a casa va anar al revés, perquè sempre hi havia escudella i carn d'olla, però la meva mare se'n va atipar, perquè clar, què fèiem? La carn d'olla ens agradava molt la pilota, alguna verdura, no sé què, però llavors hi havia, per exemple, orelles de porc.
Oh, que m'encanta.
Aquelles orelles peludes que sortien. Sí,
sempre queden.
I llavors,
sempre.
Clar, començàvem amb el meu germà i ens anàvem tirant l'orella d'una a l'altra.
Home!
Sí, perquè no ens menjàvem una orella peluda de porc, ho sento.
Sí.
I la meva mare feia la llei, escolta'm, perquè us aneu tirant les orelles per aquí a la taula, saps què?
S'ha acabat.
Farem escudella, sí, sí. Però no farem cara d'olla, però en canvi és veritat, del record dels cigrons, sí, sí. De la pilota,
sí.
És boníssim.
Això encara l'olor.
Aquells caldos concentrats.
Sí,
eh?
Sí. La meva tia, estic segur que si n'és demà em diria aquest any, quan ja fa anys que no ho fa, pobra tia, però em diria aquest any no faré pas, saps? Perquè el record d'allò era molt intens, era molt ben parit.
Música, sisplau, perquè clar, jo m'imagino, José, que quan venien a casa dels Corbatxo tots aquests veïns, tots aquests familiars, etc etc, que vosaltres ja havíeu menjat, llavors, diguem, el que us reuniu, suposo, bàsicament, era per beure, per acabar de menjar els torrons i per cantar.
I per cantar, i per cantar molt, i fer soroll, també, fer soroll desproporcionadament, amb aquelles ampolles d'anís, que jo això pensava de gran, això, i de petit ho fèiem, clar, i la zambomba que no sonava mai, allò que la gent es posava, la gent que ens posava saliva a les mans i
sí. ja no n'hi ha de fan bombes a les cases.
No ho sé,
que s'han perdut.
Però és que era horrible, ja havia acabat intentant per veure si sortia un soroll d'allà amb les mans vermelles. Que ja deia,
I l'ampolla d'anís ho fèieu, aquella ampolla,
sí,
diguem...
Sí, ampolla d'anís i picar de mans, i clar, i entrava tot el repertori, a més, a l'escala de... Bueno, doncs era una mica comunitats autònomes, l'escala de veí, hi havia gent allà de Múrcia, de Lleida, de Manyus, gallegos, murcians, i entrava i cadascú cantava el que podia, els grans clàssics, ande, la Mari Morena, los peces en el río, i aleshores hi havia un moment...
Com... Va, espera, situem, per exemple, los peces en el río.
No era tan rumbero el tema, però...
Home, això és Chunguitos, eh?
Sí.
I què passava quan sonava Los Peces?
Això em va passar un dia que vaig convidar amb una amiga meva ja a casa dels meus pares, perquè vaig conèixer amb una noia que era una filla d'un cantant de flamenc molt famós que no la reconeixia com a filla. Una cosa molt estranya. Rafael Farina, un senyor de Salamanca, sí, i tal. Doncs una filla no reconeguda del Rafael Farina, jo la vaig conèixer amb una actuació a la Cubana, a Sevilla, ens vam fer amics i tal. I aquesta gent va venir a passar uns Nadals a Barcelona i no tenien on anar perquè estaven actuant a Los Tarantos, no sé què, i jo els hi vaig dir... Anem a casa meva, dels meus pares, a Nochebuena. I jo em vaig presentar amb aquesta senyora, que van entrar així pel passadís, però mira com ven, tocant palmes i tal, tots allà, i la meva mare, que era de Salamanca i era molt fan del Rafael Farina, va dir, home, jo era molt fan de tu padre i tal, li va posar un disc allà al tocadís de cantant, i aquella dona, metro 80 i tal, es va aixecar i va començar a parlar amb el tocadiscos perquè deia que jo sóc la teva filla i no m'has reconegut, i tota la meva família deia, vaya nochebuena que estamos pasando, que no sabemos si es buena o mala.
José, és l'última vez que nos traes
aquí. Una imatge espectacular d'aquella dona que al final sí que és filla de Rafael Farina, perquè és la mare de ta mare, la cantant. És la mare de Tamara, la cantant, que és la neta de Rafael Farina. Pues la mare, aquesta senyora, que jo la vaig conèixer durant una època, va venir a casa meva i va acabar parlant amb el tocadiscos, que era el seu pare, i diguent-li, soy hija tuya. I va ser tal el subidón, que ja, com eren grans, nosaltres sempre, després de Nochebuena, marxàvem a una festa. Jo havia quedat amb uns col·legues en un local, i vaig dir, tots cap allà. I van entrar al local, també, però mira com ve, venga. Sí.
Ande, la Mari Morena, ande, que es la noche buena. Ande,
i a casa teu, feu, quina música sonava?
Doncs aquestes sonaven perquè la meva cosina Maria, la gran, era una fan d'aquests temes, i llavors ens exigia que cantéssim. A casa meva, els meus pares, el meu padrí i tota aquesta família eren molt teatrera i de corals, o sigui, cantàvem i fèiem teatre al poble, tots. I llavors cantàvem aquestes fins que el meu padrí també viu en un cadell, bueno... Potser que en cantem alguna de Màcara, saps? I llavors, exacte, fèiem...
Però si el teu padrí deia, poder que en cantem alguna de Màcara?
Bueno, hòstia, ara hem rigut, no sé què, però quan som aquí, la Beti, jo, en Josep, vull dir que som cantants de la coral del poble, doncs...
Anem a fer un santanit.
I fèiem un santanit a dues veus, amb les panderetes... Bueno, hòstia, sí. Clar, t'has d'imaginar després la coseta Francisca, la Carmen Aroles, totes plorant, saps, emocionades, veient la família com cantava, saps? I m'imagino la senyora aquella parlant amb el tocadiscos, amb la coseta Francisca, i la Carmen Aroles assentada i és flipat.
Trobo que tenen una mica el so del tocadiscos d'abans, eh? No?
Sí, 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 sí.
Hem sentit com allò... un so antic. Clar, és que la música, totes les cases, i a més això... És que no tenen res a veure els villancicos i les Nadales, moltes vegades, no? Perquè el villancico té aquesta cosa més de festa,
sí,
no?
Sí.
Per exemple, a casa el meu pare el que demanava era los peces. Los peces.
Los peces, sí, sí.
O són los peces.
Exacte, sí.
No? Per animar una mica.
Clar,
sí, perquè és veritat que amb Santa Nit vas una mica més cap avall. Vull dir, provoca el llanto de...
Sí, és així.
Bueno, hi havia Conxita.
Clar, hi havia una Nadala que sí que era a casa meva era com un moment de comunió, perquè ja em deien, bueno, escolta, que estem aquí, que era quan tothom es posava a cantar el 25 de desembre.
Home, però
sí, home, sí, això era un clàssic.
És veritat.
Això és la Nadala i el Villancico tot junts.
Sí, sí.
Un remix, un remix. Sí, sí.
I feia fred, que era una altra cosa que passava. Exacte, no? També, també. Una altra cosa també, que passava és que feia fred. He entès, Fel, el que deies abans, que t'havies imaginat, diguem, el crossover, no? Ajuntar la família Feixedes i la família Corbacho amb un sol Nadal,
home,
no?
Home, hòstia, hauria sigut sensacional, això, eh?
Bueno, això vam fer a La Cubana, vam fer just després del cap d'any de TV3, vam fer Televisió Espanyola una cosa que es deia La Telecena, que era que juntaven dues famílies, i jo crec que eren la família Feixedes i la família Corbacho, i a més ho vam gravar a l'escala dels meus pares, a l'Hospitalet, on treballava el Ramon Pellicer, que feia de presentador, i totes les famílies pujaven per l'escala i quan entraven al pis, doncs ja, que la gent va dir durant molt temps al barri, però s'havies tirat les paredes, no? Perquè el piso és molt gran. Diu, home, que era un plató. Quan entraven per la porta ja era un plató i tota la gent del barri diguent, però quin pis s'han fet aquesta gent i tal.
Sensacional que el José Corbacho i el Fel Feixedes ens estiguin explicant com eren les seves festes de Nadal, perquè mentre els escoltem amb ells també estem pensant en com eren les nostres, no? I en què s'assemblaven, en què eren diferents o en què eren iguals les nostres i les seves. Són 8:15, ho serà a mi, clac, clac, clac. Pausa i tornem de seguida amb el Corbacho i el Fel.
Islàndia, amb Albert Ong.
Aquest Nadal sent la màgia de Movistar. Submergeix-te en un univers d'entreteniment i diversió en gran. Els espais d'Xbox, Disney+, La Liga, Netflix i Movistar Plus ens faran sentir que la màgia és a l'interior. No et perdis la nostra agenda d'estrenes i activitats per tota la família. T'esperem al Movistar Centre de Plaça Catalunya del 16 de desembre al 7 de gener. Més informació a nadal.movistar.es.
Vine a la Terra Alta. Vine a descobrir la bellesa dels seus racons i la qualitat dels seus productes. Recorre la comarca i et retrobaràs amb els plaers de la tradició artesanal. Mels, embotits, vins, olis, melmelades, olives, conserves de la terra i dolços. Tota la informació al web fetalaterraalta.cat. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí?
I què us portaran? En Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea!
Un regal que dura tot l'any.
Entra al web cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. El cavall fort dels petits.
Escolta, però on s'endolla?
Qui endolla ni endolla? Amb V-Power pots viatjar allà on vulguis sense preocupar-te.
Però...
lliure d'endolls. Nou Nissan Qashqai amb V-Power. Gaudeix de la conducció elèctrica, ara lliure d'endolls. Més informació sobre Nissan i Power a nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC ho presenta... El món a RAC 1, especial loteria de Nadal amb Jordi Basté.
Però que un premi, que un premi.
Dijous 22 de desembre a partir de 8:45 del matí, un matí de sorpreses.
Viva Raúl, viva Raúl.
Números i alegria.
És el segon.
I sobretot, molta sort.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Amb la col·laboració dels serveis informatius de RAC 1, des del Teatro Real de Madrid, Jordi Armenteres i Òscar Nin. I la participació de Vicent Sanchís, Anna Gómez i Xavi Puig.
90.425.
Dijous 22 de desembre a partir de 8:45 del matí, un matí de loteria de Nadal a RAC 1.
Ja tenim un altre premi.
Amb el suport de Caves Rovellats, El Corte Inglés i Torrons Vicenç.
És la grossa!
Ah! I si el 2022 ens acaba tocant?
RAC 1. Tots som 1. Islàndia, amb Albert Ong.
En Fel Feixedes i José Corbacho, que ens estan explicant les seves festes de Nadal. Hem parlat molt de quan ells eren nens. Ara el que us demano és que fem l'exercici al revés, diguem, no? Hi ha un moment, parlàvem abans, no?, de quan vas per primera vegada a celebrar un Nadal a una família que no és la teva, diguem, no?, que te'n vas a casa als sogres. Anem un pas més enllà, perquè tots dos teniu fills, per tant, hi ha un moment en què canvia el vostre paper, no sé si fins i tot el vostre lloc a la taula, no?, vull dir, aquell cap de taula que no ocupàveu mai, potser el passeu a ocupar a vosaltres, i teniu fills, i les festes són unes altres.
Totalment, i molt boniques, eh? A més, jo crec que comences a veure unes coses que abans, i sobretot venies probablement de l'època que això, que no tenies fills i que tot era una festa, perquè al final també són dies festius, tu passes molt bé, surts i tal, però quan arriben els nens, clar, veus tota aquella màgia que en realitat també té el Nadal, amb tot el que significa per la família, ajuntar-se. A mi em va coincidir que quan va arribar el meu fill va morir el meu pare, i aleshores la meva mare va dir: jo ja no faré Nadals a casa, perquè com no hi ha el pare, el record, que els Nadals també tenen, sí, aquesta cosa a vegades, tal, i jo vaig dir, doncs, cap a casa meva, i aleshores tots els Nadals del meu fill són a casa meva ja, també, però continuava el tema, venga, 24,
també
25, 26...
També n'hi caben 50? O els hi feu cabre?
No, ja hi caben més, però no obro la porta com la meva mare a tothom. No l'obro ni a Halloween, que ja l'he dit a tots els nens del barri. Ni truco trato ni gaites. Ja em vaig a dormir avui, que tinc festa. Que antipàtic és aquest senyor. Molt bé. I aleshores era molt xulo, perquè clar, amb els nens, pues, bueno, i a més ja entren coses que tu igual t'havies oblidat, ja tornes a il·lusionar-te, arriba el tió, arriben els regals, un dia ve Pare Noel, l'altre venen els Reis, i ja tot, perquè també comences a descobrir que els Nadals és regals i regals i regals i regals i més regals, i cartes, i vinga, i tot això. Però és molt xulo, la veritat és que jo crec que et tornes a retrobar amb uns Nadals també més familiars, probablement.
Tu quin record tens?
Jo, que vaig, diguem-ne, dels 20 als 30 vaig ser un perdut bastant. Hi va haver un punt que a mi els Nadals m'agradava molt estar a casa, però tot el que envoltava de Reis, tions i tot això em feia molta mandra. Sí que és veritat que no són nebots, però els meus nebots, els fills de les meves cosines, ho vivien molt la nit del tió, però els Reis això no m'interessava massa. Va ser el conèixer a la casa de la meva dona, que treballa a Girona, que em va començar a posar el veriquet de la nit de Reis, del tió i tot això. I quan hi ha nens, ja és una bogeria. És una bogeria, més quan hi ha nens i hi ha cunyats i cunyades i sogres i trobes tots aquells tions inacabables que dius: prou, home, vull dir, fins que vam posar seny, no? Perquè si no dius, hi ha un punt d'absurd, no?, amb aquella bogeria. Però clar, viure tot allò, i jo tinc un record molt ben parit d'un dia que em va venir en Nil, el meu fill, devia tenir 5, 6 anys, 7 anys, amb la xica darrere, corrents, sempre junts, i em diu: papa, a col·le m'han dit que el reixen els pares. I dic: apa, aquí, què dius, animal? I el tio m'està dient: calla, sents? Dic: em sembla que ha arribat el tio. Vam marxar corrents: tio, ha arribat el tio. I allà es va concentrar tot, saps? Tota aquella cosa de dir: hòstia, que s'acaba. No. I llavors dius: no pot ser. I mira, em sembla que arriba el tio. I dius: hòstia, això no té preu, saps? Però com marxàvem corrents a buscar el tio era tremendo.
A més, de petita em va passar una cosa a casa dels meus pares, que un dia em vaig aixecar la nit de Reis i vaig veure com el rei tancava la porta, però la mà, o sigui, vaig veure una mà de mà amb els guants, les joies del rei tancant la porta del balcó, que jo, en comptes d'anar corrents a veure el balcó, vaig tornar cap al llit superacollonit. I clar, i en aquell moment que vaig ser conscient que els Reis existien, perquè en aquell moment també de petit, hosta, esto está tot màgic, i vaig pensar, i bueno, això fins a dia d'avui, a casa meva arriba el Pare Noel, i arriben els Reis, i arriba tot Déu que vulgui venir, de bones, això sí, i que porti coses, i tenen allà per menjar durant una setmana, perquè jo soc dels que els hi posa, vinga, això pels camells, això pels Reis, això pels cervos, venen tots, els renos, no sé què, o sigui que allà no falta de res, no falta de res.
Carbó, se n'han portat molt al llarg de la vida?
No.
El just
i necessari. Sí. El just i necessari.
No, jo, un germà del meu pare, que era un cabron, la veritat. Sí, era un tio molt garrapa, ara, perquè com ja no hi és, i perquè la meva mare a vegades em diu: escolta, que m'estan dient que estàs explicant coses a la ràdio, igual no cal que ho expliquis tot. I el meu pare tenia un germà gran que ens portava, que anàvem a buscar els Reis a casa seva, perquè els Reis passaven per les cases de tota la família, i anaven a buscar els Reis, i el seu fill, els Reis, li havien portat un regal superxulo, un escalestri, una bicicleta, i a nosaltres ens havien portat carbó i merdes similars, amb perdó. El meu pare el volia matar, home, perquè li deia: això era els Reis, aquest, no els tractes bé, no els tractes bé.
A veure, el millor dia de Reis que hagueu viscut, però no de petits.
jo el millor dia de Reis que he viscut va ser un any a Arbúcies, que el rei Ros jo el vaig haver d'acompanyar i a tot arreu, i el coneixia molt, el vaig conèixer molt, el vaig conèixer molt. Mm-hmm. Jo mirava aquell rei Ros i pensava, hòstia, diries que sóc jo, saps, aquell mm-hmm. rei Ros? Vull dir, amb la cara m'hi feia pensar. I ha sigut la nit de Reis més màgica que he viscut mai.
Perquè vas poder anar amb ella tot arreu.
Vaig anar amb ella tot arreu. Vaig veure com els meus fills pujaven a la falda d'aquell rei Ros que s'assemblava tant a mi, i aquell rei Ros li va preguntar, com te llames? I, saps, perquè devia parlar com argentí, parlava, no sé, devia ser fan de Messi, potser. Uh-huh. I en Nil se va mirar a dir, Nil. I el més ferm d'aquella nit va ser que el rei Ros, la tradició és que quan s'acaba la cabalgata i tots els nens del poble han passat a recollir els carmels i donar les cartes, el rei Ros se'n va a visitar el geriàtric, un hospital, el geriàtric, on hi ha un centenar de persones grans visquent allà. Jo vaig acompanyar el rei Ros a saludar aquella gent, i allà sí que... allò ha sigut de lo més impressionant que aquella nit em va passar, d'acompanyar el rei i veure aquella gent que penses, bueno, per què hi va el rei aquí, no? Si aquesta gent, doncs, potser... I aquella gent, amb tres vegades més il·lusió que la canalla, li donaven la mà i se'l miraven i l'acariciaven la mà, que anava amb guants blancs al rei, i aquells avis li acariciaven la mà i li demanaven, sobretot, que tot anés bé i no... I jo i el rei vam sortir d'allà, que jo vaig arribar a casa dels meus sogres, que dic, hòstia, m'ho he passat molt bé, i això m'ha agradat molt, però ara necessito un rato per estar sol, perquè això ha sigut molt bé.
Sí, va impressionar veure com la gent gran mirava com, i parlava
quan,
amb el rei.
Allò que diuen que quan som grans ens tornem petits, uh-huh. doncs allò és el retrat perfecte d'aquesta dita.
Doncs a mi em va passar exactament el mateix, però amb el rei blanc. El rei blanc.
Arbúcies.
A Hospitalet. quan anava amb el rei Ros, que s'assemblava jo amb Arbúcies, i el blanc s'assemblava. No, a Hospitalet també vaig acompanyar el rei blanc, i només veure la cara dels nens, els petits i grans, mirant amb aquell senyor, jo pensava, no crec que mai pugui sentir a la meva vida a dalt d'un escenari el que sent a un rei mag quan arriba la nit del 5, la nit de Reis, perquè bueno, és que era, la gent se li il·luminava la cara, i és una nit de Reis.
Sense dir res,
Sense dir res, no, sí, perquè aquest rei blanc no era ni, no sé d'on era, perquè pràcticament no parlava, era un senyor molt callat, i la gent deia, no parles, i només feia gestos.
Però tenen un posat, no?
Sí, tenen un posat i
no cal que parli, és que és millor que no parli, no? Segurament, moltes vegades.
Jo aquell rei Ros, l'únic que va dir, com te llamaves? Perquè li va fer gràcia aquell bailet, vaig pensar, què dirà aquest bailet? Però si no, no va dir res més. I el més impressionant és...
Saludar, no?
Quan tu vas al costat del rei i veus que el rei... hi ha tot de nens, i el rei se'ls mira i saluda, és que allò és... Allò és, bueno, és màgia, no? La cara.
Perquè Arbúcies amb què van els reis?
Amb una carrossa d'autocar, diguem, amb un xassis d'autocar.
Clar,
no?
Perquè com a poble que fabrica tantes carrosseries,
doncs
no?
allà anem amb... els reis van amb carrossa.
I a l'Hospitalet?
L'Hospitalet, jo crec que... jo era un tràiler tunejat, que era molt gran, perquè els reis han de fer-se com espais. Després sí que ja últimament hi ha aquella guerra dels carmels que ja no agrada tant, perquè jo veia que els reis patien quan havien de llançar carmels, perquè la gent s'esbaralla molt.
Perquè a Hospitalet, els reis, clar, llavors paraven a una plaça i tothom pujava, o només feien una volta?
Feien com un recorregut i algunes parades, una de gent gran, també, després a l'Ajuntament, que a vegades penses, els reis per què han d'anar a l'Ajuntament? Els reis podien passar de llarg, però van a l'Ajuntament a saludar les autoritats, que jo li deia al rei, això cal? Ell no deia res. Però jo... I els reis es miraven com dient, els reis som nosaltres, no sé què fem aquí, saludant els regidors i regidores d'aquest municipi, però bueno, es veu
que
és una...
creieu que els reis no haurien de saludar els regidors, alcaldes, alcaldesses, no?
Els reis han d'anar al carrer i a disfrutar amb la gent.
Arbúcies no...
no saluden.
No, surten d'un... quan arriben al poble se'n van al que era l'hotel d'entitats abans, i d'allà sortien, però no saluden a... El que passa quan la... Clar, llavors els reis fan tot el recorregut pel poble, després s'instal·len a la plaça de la Vila durant dues hores i mitja, i llavors es fan cues de nens, com van amb el blanc, amb el negre, amb el rosa, fent fotos, etcètera, no? I això que dèiem del fred, si hi havia algun any que algun rei els havia passat tenutes,
Ens queda Cap d'Any. I aquí ha sigut tot molt bonic, no? Històries de quan sou petits o històries de més grans, però també en petits. Cap d'Any, a veure, què podeu explicar de les vostres festes de Cap d'Any? Algun Cap d'Any memorable que recordeu ara mateix, que es pugui explicar?
Jo Cap d'Any, clar, durant 4 anys vaig tenir un pub, també.
De quina edat a quina edat?
De 25 a 29. Una edat d'això, dels Nadals, per exemple, m'importava molt poc el tió, el Reis. Però la nit de Cap d'Any...
Devia ser una bogeria.
Era una bogeria, era una bogeria perquè tot el poble venia allà, era una bogeria perquè teníem 25 anys, 26, 27, era una bogeria perquè de cada 3 xupitos que veníem, el quart era que ens convidaven a nosaltres i deies sempre que sí. I jo recordo aquells anys de Cap d'Any. Eren una autèntica bogeria. Hi va haver un any, per cert, que quan acabàvem a les 8, a les 9 del matí, amb el meu soci Manlitus fèiem la birra abans d'anar cap a casa, o a vegades anàvem a esmorzar si hi havia algun bar obert, i un dia quan arribo a casa quan acabem comptàvem els diners i fèiem balanç de la nit i acabem i diem, hòstia, aquest any no, mira que hi havia gent i no ha estat tan bé això, eh? Bueno, ens hem passat bé al final, sí, molt bé. Marxem cadascú a casa seu i a les 11 del matí em truca el telèfon a casa meva, el de casa, perquè no teníem mòbil en aquella època, i la meva mare diu, és la Maria de... que us ve a netejar el pub, que t'hi posis un moment, no sé què ha passat, i vaig fer, hòstia, ens ha entrat a robar, o què ha passat, que em truqui, no és normal. I em diu, escolta, aquí terra, tenim un feix de bitllets. Diu que, escolta, a mi em fa molt mal el cor això, i vols dir que no els hauries de venir a buscar? I dic, sí, Maria, dic, ja m'he donat compte, ja. O sigui, a l'hora de fer caixa, era tant el desgavell mental que portàvem...
Us queien tots els calés per allà.
I gairebé la meitat, que no els vam ni comptar. Imagina't tu els caps d'anys que vam arribar a passar en aquell tros de graig, que era un pub.
Anava a demanar si era un bon negoci, ja veig que no.
O que era una bona gent la que venia a treballar amb nosaltres. Sí, va ser fenomenal.
Bueno, jo crec que les coses aquestes que normalment no es poden explicar passen amb aquesta franja d'edat, perquè sí. Després ja, jo he passat, al final m'agrada molt, o si no estava treballant al teatre, allò de Cap d'Any de viatge, que és molt bonic, vaig a passar en una altra ciutat, i he tingut un Cap d'Anys horribles, a Londres, a Roma, a Estambul...
Horribles,
perquè eren horribles, perquè al final era, anem al Big Ben, que fan les campanades, i al Big Ben hi ha 150.000 Britney Spears sueltes, i hooligans, i tu allà amb una discussió de parella de no havien d'haver vingut aquí, això és una merda, això és pitjor que la Porta del Sol, discutint. A Roma igual, a Roma amb una festa vam acabar amb un pis, aquesta gent que menja i enties, però què és això? No havien d'haver vingut a Roma, o sigui, moltes discussions.
Si no et fots el rei, importa mala sort.
A Cap d'Any i tal. Va haver-hi una que va estar bastant bé, que vam anar a Marrakeix. Va, Marrakeix, Cap d'Any, vinga, anirem al desert. I anàvem només dues parelles, i estàvem al desert, anirem amb una duna i tal, oh, mira que maco, que tranquil·litat. Veiem un llum allà al fons, ostres, què és això? Comencem a caminar de nit, no es veia res. I arribem a una superjaima, una tenda d'aquestes, que estava al mig del desert, on hi havia 40 o 50 francesos que s'havien fet portar com unes taules, un sopar, tot era de luxe, ultraluxe, allà amb els jeeps que havien portat. Clar, nosaltres vam veure allò i vam dir, pues anem cap allà, no? Ja veus els quatre de Barcelona baixant. Bon aner. Els francesos diguem, escolta, estem al mig del desert, aquesta gent que fa culans, tenien de tot, caviar i tal, però clar, era com, hòstia, no sé si ens venen a robar aquests quatre. Vam començar a jalar i ens vam fer molt amics de la banda de música marroquí que els hi tocava. I jo vaig acabar aquell Cap d'Any fent la cobra, que després l'he fet a moltes festes perquè em posava com així al terra i treia la llengua. Sí. Li feia la cobra als francesos. Els francesos van marxar, els francesos a les dues ja van marxar, i nosaltres se'ns va fer de dia amb la banda marroquí. I es van quedar allà fins que ja no...
A veure, això de la cobra, que la cobra està molt associada, diguem, a David Bisbal i Chenoa, no és aquest tipus
no,
de cobra,
no, no,
eh?
És un ball. Jo em posava de genolls a terra i aleshores sí. Me'n posava amb els braços així, la cobra començava a ballar, els marroquís em tocaven la flauta i aleshores la cobra s'inflava així i feia així amb la llengua Si feia molta gràcia i vaig estar així com 3 o 4 hores al desert, que el dia següent no em podia moure. No em podia moure perquè estava com de genolls i feia la cobra, i ara moltes festes, sempre aquells amics que encara els tinc, la cobra, la cobra! I, hosti, no tinc edat ja de fer la cobra. Tio, va ser un dels que recordo amb carinyo de l'estranger, perquè els altres eren un desastre.
Doncs amb la cobra acabarem, eh? Sí, Carla continua fent, sí, tens, sí, ganes, sí, de fer-la.
És que ara m'he recordat,
pensant que hauries de venir l'Es Nadal al món.
Ah, sí, aquest, el Palau de la Música. Sí, sí, sí.
Aquest divendres al Palau de la Música, amb tots vostès, la cobra Corbacho.
La cobra. Ja veig més, hi ha un excursor ara, eh? Allò sortir una mica per allà sobre i anar marxant entre cametes.
Vos ser Corbacho, bon Nadal.
Bon Nadal.
Que tinguis molt bones festes.
Igualment.
Ens veiem el 2023.
El 22 també, igual ens veiem.
Si vols tornar la setmana vinent, encara serà 2022.
I fer el bon Nadal.
Igualment, que vagi molt bé. Ens veiem a la tornada.
Sí, home, la tornada, però tu la setmana que ve vens.
La setmana que ve vinc, amb en Maria Xinxó.
Dimecres, que fitxar,
Seré aquí. I l'altre hi seràs tu?
L'altre hi seré jo, vull dir que, escolta'm, sempre hi haurà algú aquí.
Sí, jo passaré per aquí amb qui trobo.
Sol no t'ho deixaré
mai, això.
Hi ha llum. Tu, si passes, hi ha llum, puges.
Si vols rapejar, ja ho saps, eh? Si vols preparar alguna cosa per la setmana que ve...
Estic en duet, estic pensant, eh? Estic pensant en duet.
José Corbacho, Fel Fageres, gràcies, bon Nadal, ara tornem.
Gràcies.
L'univers de la llum, el nou espectacle de Christmas Garden, els llums de Sant Pau per aquest Nadal. Noves instal·lacions en un viatge que portarà els visitants per planetes i galàxies en un recorregut ampliat i diferent per gaudir en família. L'univers de la llum, del 22 de novembre al 15 de gener al recinte modernista de Sant Pau. Entrades als llumsdesantpau.com. RAC 1.
Aquest Nadal, vine a Badalona i descobreix un món màgic. Passeja't pel campament dels Reis d'Orient al Parc de Can Soleil i de Cal Arnús i per la nostra fàbrica de joguines i tornemis a l'antic escorxador. A més, visita les fires nadalenques arreu de la ciutat. Aquest Nadal, si vens a Badalona, la màgia t'acompanyarà. Més informació a badalona.cat. Ajuntament de Badalona.
A Finestrelles Shopping Centre, viu el Nadal més solidari. Vine a patinar a la pista de gel solidària i ajudaràs a Pallapupes a omplir de somriures els hospitals. A més, també hi trobaràs el Pare Noel, els patges reials, els ossets cantaires i moltes activitats més. Més informació a finestrelles.com.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Hablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
Torna la tercera edició del Pessebre Vivent de Montsant Benet al costat de Manresa. L'únic a tot Catalunya que passa dins un monestir medieval mil·lenari. Més de 100 actors, projeccions de gran format i aquest any amb noves escenes i ampliació del recorregut. Tot un espectacle. El 17, 18, 26 de desembre i 1 de gener torna la màgia a Montsant Benet. Corre, no et quedis sense entrades. Més informació a montsantbenet.com.
A Montsant Benet ens agrada el Nadal. Vens a celebrar-lo amb aquells qui més estimes? Consulta la nostra àmplia proposta gastronòmica durant les festes i la revetlla de cap d'any única amb el so de les campanes del nostre monestir. Ah, i no et perdis l'activitat familiar Operació Reis d'Orient i el nostre espectacular Pessebre Vivent, l'única Catalunya que passa dins d'un monestir. Aquest Nadal regala o regala't Montsant Benet. montsantbenet.com.
El Nadal a Mataró ho té tot. Una gran fira de Nadal i un tió gegant. Botigues plenes de somnis i mercats i restaurants per fer les delícies de tots. Té pastorets, concerts i una màgica cavalcada de reis. El Nadal a Mataró ho té tot. Vine i aparca 30 minuts gratis. Visit mataró.cat.
Busques una assegurança de salut i decessos de confiança i un tracte proper? Montepío Girona és la teva mutualitat sense afany de lucre des de 1929. Truca al 972-486-486 o visita el web montepiogirona.com. Montepío Girona, especialistes en assegurances de salut i decessos, us desitja unes bones festes.
Gin Tonic, Bruno Oro vuelve con su show, sí o no. A mí me va a encantar, ni ha de regalárselo.
El torna fe, falso fruta indebit de la repetición.
Se lo regalo a Tito por Santas Crismas, que se va a escojonar. Sí, regala risas, regala silas, Lunli.
Bruno Oro a la Nou del Bosque.
Venda d'entrades a grupbalanyà.com.
Aquestes festes voldràs estar tot el dia al carrer. Arriba a Viladecans el Carrer Nadal, el conjunt d'espectacles que convertiran la ciutat en un gran escenari ple de màgia nadalenca.
Del 27 al 30 de desembre gaudeix d'espectacles com La màgia de Bicicadabra, La titella Tomàs a la Xaterrina i Les històries del Rodacontes.
Aquest Nadal, mou-te per Viladecans. Més informació a viladecans.cat/Nadal.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Ablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Comparteix.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Islàndia, amb Albert Ong.
6 minuts i les 8. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
No diríeu mai de què estem pendents un dia més? No. Doncs sí, del Tribunal Constitucional, perquè des de fa una estona torna a estar reunit per decidir si fa marxa enrere i finalment deixa que demà sí que es pugui votar la seva pròpia renovació al Senat.
Això després que dilluns encengués la polèmica acceptant aturar la votació tal com demanava el PP. El Senat els hi demana que rectifiquin i això és el que ara estan estudiant. Com que dilluns la majoria conservadora ja va decantar-se per aturar la votació, en principi la sorpresa seria que ara decidís el contrari, però embolica que fa fort perquè aquesta tarda un altre actor hi ha dit la seva. La Fiscalia del mateix Tribunal Constitucional, que depèn de la Fiscalia General de l'Estat, ha dit que dona suport al fet que s'apartin els dos magistrats conservadors que tenen el mandat caducat. Diu que tenen un vincle evident amb la decisió que s'ha de prendre sobre la renovació del TC i que, per tant, s'haurien d'apartar. Per tant, també hem d'estar alerta de si els jutges del TC li fan cas a la Fiscalia. Si fos així, els 11 magistrats amb majoria conservadora que ara hi ha al Constitucional passarien a ser 9 amb majoria progressista i això portaria que demà, amb pràcticament total seguretat, es puguin votar finalment les esmenes del govern espanyol al Senat.
Veurem què passa. També estem pendents avui de si la pel·lícula Alcarràs finalment anirà als Oscars. Avui podria fer un pas més per aconseguir-ho.
Si cap a les 10 de la nit l'Acadèmia escollirà les 15 pel·lícules de tot el món que competiran en la categoria de millor pel·lícula internacional. Si Alcarràs aconsegueix passar aquest primer tall, haurem d'esperar fins al 24 de gener. Aleshores és quan s'anunciaran les 5 grans finalistes que ara sí anirien als Oscars nominades. La gran gala se celebrarà, recordem, el diumenge 12 de març de l'any que ve a Los Angeles.
Per tant, avui seria una de les 15 i a partir d'aquí hauríem d'esperar el 24 de gener per saber si és una de les 5 grans finalistes. Avui s'ha acabat el col·legi, o sigui, ja hi ha vacances a les escoles, demà, ja, mira, el Roger Saperes com ho sap, ja fa que sí amb el cap, no? Ja estàs al cas, no?
Sí, això? Home, i tant, avui ha acabat a la una del migdia.
Avui ha acabat, més d'hora que mai. Això vol dir, creiem abans, 4 dies i Nadal, justos, i demà sorteig de loteria, 22 de desembre.
Efectivament, a partir de les 9 del matí començaran a girar els bombos de la rifa de Nadal al Teatro Real de Madrid. Els nens del col·legi de Sant Ildefons cantaran premis durant 4 hores. Des de RAC1 seguirem amb un programa especial del Món a RAC1 conduït per Jordi Basté i amb Jordi Armenteres i Òscar Nin. Les administracions calculen que podrien igualar i superar les vendes de l'any passat, que van ser de rècord. De mitjana, la despesa en loteria va ser de 150 euros per persona entre la rifa de Nadal i la de Reis.
Veurem, veurem. Escoltarem el Basté, a veure ja què passa amb aquest sorteig de Nadal demà. Gràcies. Gràcies, Joan. Bé. Roger Saperes, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Avui has anat allò... Era un dinar que ha fet el Barça
sí, amb la premsa, dinar.
A peu dret?
A peu dret.
A peu dret.
Una mica així de pica-pica, després sí. Unes paradetes on podies anar a buscar algun platet. Molt bons.
I és dinar amb tots els periodistes,
sí.
Diguem, no?
Sí, sí, sí. El club, president, directius, tots junts allà, doncs mira.
I quin ambient hi havia?
Bé, avui, home, hi havia un nom en boca de tots, que era el de Leo Messi. Estàvem tots una mica preguntant per la possibilitat que pogués tornar. I en aquest sentit, Albert, notícia de fa ben poc, Le Parisien explica Avança el diari francès en exclusiva que el jugador argentí hauria donat la seva paraula al PSG per seguir, per renovar, per tant, mínim un any més amb el Paris Saint-Germain. Per tant, veurem, n'estarem pendents. Ara preguntarem també sobre aquesta qüestió, però avui que també preguntàvem al Barça, doncs a París ja expliquen que Messi tindria aquest acord amb el Paris Saint-Germain. Del que ha dit Joan Laporta, del que ha passat en aquest dinar, doncs ha fet un petit discurs per tancar el 2022. En la línia del que deia Xavi ahir, considera que seria molt important guanyar la Lliga i avisa que amb la normativa del fair play actual la plantilla patirà pocs canvis en les properes finestres.
Tenim un equip que sí, els propers anys, els dos anys, jo crec que és un equip per dos anys que serà molt competitiu i que amb alguns retocs doncs, aquest equip doncs, ens ha de portar pel camí dels èxits esportius. I volem guanyar la Lliga també per evidenciar que el procés de recuperació del club va a bon ritme.
La Porta ha reiterat la importància que té pel club el projecte de la Superliga i ha equiparat la importància que tindrà pels clubs la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea sobre aquesta qüestió amb la que va tenir pels jugadors el cas Bosman.
Del menú no n'hem parlat, del que hi havia, eh?
Doncs mira, hi havia coses que jo he provat, com a mínim, pollastre rostit, canelons i fideuà.
Déu-n'hi-do, així és per menjar peu dret, no sembla el més fàcil, però...
Platets petits, hi havia tauletes així...
No, no hi ha cap queixa, de la qualitat.
No. Bé.
Avui, a partit de Champions femenina, Barça-Rosengard.
Sí, a partir de les 9 de la nit el Johan Cruyff, amb les de Jonathan Giraldez mirant d'assegurar la primera plaça del seu grup a la Champions, partit que podreu seguir a RAC+1, com també l'Unix Girona, 33 Perfumeries, Avenida 19, partit també de l'Eurolliga, partit que tenim ara mateix a la mitja part.
Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
Abel Queralt, bona tarda.
Bona tarda.
Què és aquesta alegria que tens? Perquè hem arribat a l'hivern ja,
mira,
o per què?
Home, perquè, mira, és solstici avui, el solstici a mi m'agrada. Jo sóc fill del solstici, sóc nascut al solstici d'estiu, fa just mig any, avui solstici d'hivern. Solsticis m'agraden.
I sí, de fet, avui fas 42 anys i mig.
Avui faig 42 anys i mig, o, dit d'una altra manera, avui estic just a un quart, he consumit ja un quart de la meva quarantena. D'acord? 42 i mig,
sí,
i ja, doncs ja, d'aquí ja em veig ja de cap als...
Sí, 3 quarts més i...
De cap als 50, exactament.
3 quarts més i 50.
Mira, acaben de tocar les 8, això vol dir que d'aquí 2 hores i 48 minuts, encara estem a la tardor, d'aquí 2 hores i 48 minuts entrarem a l'hivern.
Ah, i pensava que era 3 quarts d'11 al matí quan ho vas dir ahir.
Perdó, no vaig precisar bé prou, potser no vaig precisar prou bé.
Clar, o sigui, som a la tardor,
sí, cara. Mira, has tingut una propina a tardor que no. Ho has notat, no?
Sí.
A 3 quarts i 3 minuts d'11 de la nit, ja sí que solstici i entrarem a l'hivern.
Avui no ha fet temps d'hivern.
No, això anava a dir, perquè qui ho diria l'últim dia a la tardor? Demà tampoc. Mira, avui deixem repassar algunes màximes de fins a 21,7 graus en Posta, per tant, disparadíssim a la capital del Montsià, però a Benissanet, a la Ribera d'Ebre, 20,8, a Cabrils, a la Maresma, 20,3, 20,2 a Tarragona ciutat. Sí que és cert que alguns sectors de Ponent, com Guissona, algunes àrees com l'Alta Anoia, o també algun sector del Baix, s'han tancat en torn dels 9-10 graus, amb núvols baixos, boides, castigats que marxessin. Per tant, en alguns llocs sí que ha fet fred, però bé, de cara a demà, d'entrada, una matinada, la primera de l'hivern, poc freda, pràcticament sense glaçades ni al Pirineu, alguna feble a les valls pirinenques, i al migdia ambient tan suau com avui, per tant de 16, 18, 19 graus en molts casos i podrem tornar a arribar als 20, 22 en alguns sectors de la costa o del sud del país. En aquestes zones que deia que avui de Ponent, del Prepirineu, fins i tot de la Catalunya Central, que s'ha acabat l'ambient més fred, demà guanyarem uns graus. Per tant, primer dia d'hivern amb ambient poc hivernal.
Reykjavik,
mira, dèiem ahir, aviam si demà arribem als 0 graus. No, menys 2,2 de mínima, menys 0,5, s'han acostat al 0, però no sembla que hagi de canviar la cosa, i de fet els propers dies poden tornar als 10 sota 0 a la capital d'Islàndia.
Demà més, Abel, gràcies.
Que vagi bé.
Tenim les festes a tocar, ho parlàvem ara, per exemple, amb el Fel i el Corbacho, i això vol dir, com cada any, que és moment de torrons Vicenç, l'autèntic torró de Gramunt. Aquest any, Albert Adrià i José Andrés tornen a col·laborar amb la marca i ens porten el torró tou de festuc, un gir conceptual, el gran clàssic d'ametlla, però de color verd intens i amb l'inimitable sabor del festuc. Però a més, afegim noves creacions com el torró cruixent de neules, boníssim, el de ristretto, mango, fruita de la passió i coco, dolç de llet, marron glacé, mandarina i praliner d'avellana, o el torró de dònuts. Torrons Vicenç, ja ho sabeu, el torró, torró.
D'una banda torrons i de l'altra el cava, Bé, segurament la gran època de l'any pel cava, i avui amb el periodista Pep Martí, que és el que ens prepara cada setmana la secció Els que manen, les famílies que mouen els fils de Catalunya, li hem demanat que en comptes de triar una persona, una família, en faci dues. Dues famílies molt vinculades històricament amb el món del cava, que durant una època semblava que no es pogués veure cap altra cava que no fos d'una d'aquestes dues marques. Una és aquesta.
¿Qué tal? ¿Qué te pareció?
Bien, bastante bien.
¿Sí? Bueno, un poquito cursi, pero bien, ¿eh? Bien. Es que brindar es un arte.
Sí, recuperémoslo.
Felices fiestas con Freixenet.
Freixenet, en aquest cas eren Ricardo Darín i Michelle Jenner l'any 2017, i l'altra família està vinculada, ja ho deveu ben endevinat, a aquesta altra marca.
La tierra nos dio su mejor uva y los hombres de Codorniu crearon el primer cava. Hace ahora 125 años el cava nació aquí, en Codorniu.
Freixenet i Codorniu, semblances, diferències, dues, les dues grans marques catalanes de cava, segurament, però que ara totes dues, des de fa uns anys, estan en mans estrangeres. Una pausa i de seguida ens ho explica el Pep Martí.
Islàndia, amb Albert Ong.
L'accés a la cultura és un element clau per a la cohesió social, la inclusió, el progrés i la plena realització de les persones que en formen part. El sector reivindica més pressupost, fomentar la cultura audiovisual i digital, protegir la llengua catalana i escoltar quins són els reptes de futur dels implicats directes. En parlarem aquest divendres a les 10 del matí al Catalunya Avança, un debat que podreu seguir per l'estreaming a lavanguardia.com.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
A Xocolata Xolong, elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
RAC més 1, podcast.
Aquest gener torna l'escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Ja és aquí la segona temporada del Rose Battle de RAC 1. 5 nous combats. Joan Maria Pou i Laia Coll.
Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo almenys les curses les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta.
Míriam Díaz i el senyor Buigas, Edu de Batlle i Adrià Santa Susanna, Marc Serra i Rocco Stenhauser.
Localitza bé, Rocco. Localitza bé, que sí. Som els Alcàrdenas.
Mireia Giró i Marta Bosch. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Benvinguts i benvingudes a l'escorxador!
L'escorxador, segona temporada. Que comenci el combat. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Islàndia, amb Albert Ong.
Pep Martí, bona tarda.
Bona tarda.
El Pep Martí, el periodista de Nació Digital, que juntament amb Miquel Macià han publicat aquest llibre Els que manen, vida i miracles de les 50 famílies que mouen els fils de Catalunya, i que nosaltres setmana a setmana el anem desgranant a Islàndia. Anem parlant de personatges que remenen les cireres a Catalunya, personatges poderosos, i avui, en Vigílies de Nadal, ho explicava abans de la pausa, no en farem un, sinó dos, perquè fem els dos grans noms del cava a Catalunya, que són Freixenet i Codorniu,
En efecte. Dues famílies, bé, que en alguns aspectes podem dir que són vides paral·leles, però que també tenen unes particularitats molt, molt clares. Són empreses de llargues nissagues. Codorniu és més antiga, que han travessat totes les vicissituds que ha patit el sector. La crisi de la filoxera va ser un moment definitori finals del XIX, que la van superar. Totes dues van viure tràgicament, també de manera diferent, el que va suposar la guerra civil. Totes dues han estat en mans de propietaris bastant conservadors, totes dues han patit el boicot al cava, després en podem parlar, i finalment totes dues companyies catalanes s'han venut a capital forani, que això és una cosa... Alhora, les dues són diferents i han representat valors una mica diferents dins de les vinyes, perquè Codorniu era l'aristocràcia, era la més tradicional, i de fet ells sempre han lluit de ser, segons la revista Forbes, la companyia més antiga de l'Estat. Hi ha documents que els situen fins i tot als mitjans del segle XVI. Això és molt...
En clar, cas... Per exemple, hi ha una data que jo tinc gravada d'ampolles de Codorniu, és 1651, que no és quan comencen a fer cava, evidentment no se'n feia aquella època, però sí que comencen a fer vi, diguem, la família, perquè el cava es comença a fer, tant en un cas com Freixener com Codorniu, a l'última part del segle XIX, no?
Sí, més, això és més endavant. Primer fan vi espumós, diuen, però bueno, ells, per fer també el seu relat històric, ho estableixen com un element de continuïtat, no? Codorniu, els primers documents... Hi ha l'enllaç entre els Codorniu i els Reventós, que això és de mitjans del segle XVII, 1600 i pico. Però la primera, que és quan l'Anna Codorniu es casa amb un Reventós. Però l'Anna Codorniu, que dona nom a una de les marques, no és la primera Codorniu que es té documentada. El primer és el Jaume Codorniu, que és del 1550. Uh-huh. Estem parlant de documentació, que deu ser cada més antic.
Per tant, Codorniu, l'empresa familiar més antiga d'Espanya i una de les més antigues del món, eh?
I a més, també s'han lluit, per exemple, simbòlicament, tenen la catedral del Cava, el celler de Puig i Cadafalch, que durant molt de temps ha estat doncs, el símbol de tot, del seu imperi.
Deies, doncs, el valor associat a Codorniu, aquest de l'aristocràcia, de la tradició, de la història, i el valor de Freixenet?
Freixenet era, doncs, la fortuna emprenedora que anava al darrere, l'aspirant a destronar els Codorniu, que sempre bueno, es havia conformat amb ser un segon potent, fins que un dia, als anys 90, què passa? Que Freixenet supera Codorniu. I aleshores, això és un terrabastall de les vinyes, i aleshores comencen a trencar-se els equilibris i comencen a passar coses molt estranyes, i és el detonant del que després es dirà la Guerra del Cava.
La Guerra del Cava, riu tant de nissaga de poder.
Conflictes, plets judicials, acusacions de competència deslleial...
Deixa'm anar una mica enrere, Codorniu, ja ho has dit, diguem, el nom de Codorniu, el nom de la marca, és un cognom, no? És un cognom de la família Codorniu. En el cas de Freixenet, d'on ve la marca?
Freixenet és un diminutiu. És un diminutiu de l'hereu d'un mas de Mediona, a l'Alt Penedès, el mas de la Freixeneda. Va quedar com a Freixenet. Ells, quan van començar a dedicar-se al negoci, no van utilitzar pas aquesta marca.
O sigui, un fill del mas de la Freixeneda li deien el Freixenet.
El Freixenet, en Pere Ferrer. I aleshores, a partir d'aquí, això es va popularitzar molt, fins que, no sé si recordo, era poc abans de l'esclat de la Primera Guerra Mundial, l'any 13, l'any 14, van començar a embotellar la primera ampolla amb el nom Freixenet, que va fer fortuna. Uh-huh. Aquest és l'inici.
Clar, tenim Freixenet, tenim Codorniu... Freixenet, no sé si una cosa que... Després en parlarem i repassarem amb la Maria també alguns anuncis, i també la diferent manera d'anunciar-se a través de la televisió, anys 80, per exemple, anys 90, que tenia Freixenet o que tenia Codorniu, també els valors que volia transmetre...
Els que heu posat aquí, un són més Freixenet, no dic que sigui més de nou ric, però és més de lluir una marca, de més, a banda que són uns cracs de la publicitat, això sí, més, potser més de capitalisme més burgès, més modern, Codorniu sempre més tradicional, més de valors de sempre, un format més clàssic. Això, sí, també, sí, sí. Això també s'ha notat, eh? Mm-hmm. I amb els anuncis també.
Però clar, el primer gran impacte publicitari, no sé si és el primer, almenys el primer de Freixenet, segur, no sé si també el primer en el món del vi espumós, perquè clar, el cava no existia en aquella època, no? Exposició Internacional del 29, no?
Sí, aquest va ser un moment... Quan surt aquella imatge del nen amb l'ampolla, aquells cartells amb l'ampolla sota el braç, allò va tenir molt d'impacte. Però val a dir que ja abans, i de fet, molt a començaments del segle XX, ja fan el primer concurs de cartell modernista. O sigui, molt abans del 1929, ells ja entenien que això de la publicitat era un dels... Aquí sí que van ser realment molt, molt, molt capdavanters.
Clar, jo crec que ara també hem evolucionat en el món del vi, en el món del cava, també, diguem, es consumeix cava, vi escumós, corpinat, etcètera, etcètera, perquè hi ha denominacions diferents, no?, al Penedès, però es consumeix moltes marques diferents. Hi havia un moment, als anys 70, anys 80, que semblava que només hi havia dues opcions, no?, pràcticament, que era o Codorniu o Freixenet, que, clar, acaparaven molt el mercat. Tu creus que aquesta gent que en aquell moment només consumia codorniu o freixenet, sap ara que tant una empresa com l'altra estan en mans estrangeres, de capital estranger?
És possible que no. Quan es van produir aquestes operacions va sortir molt als mitjans de comunicació, però jo crec que la major part de la gent no. I realment va ser un esdeveniment realment espectacular, que una mica van pagar el preu de la fragmentació de l'accionariat. Clar, quan hi ha les primeres generacions és una cosa, però al final la Mar Reventós intentava gestionar un ecosistema de 200 persones en el Consell de la Família, que de fet va haver d'inventar-se allò que et feia gràcia a tu dels Gallardo, la Constitució. Ella va fer també una Constitució interna, uns protocols...
Bueno, clar, és que vas explicar un dia que la família Gallardo, farmacèutica, no? Tenien... Que hi havia una Constitució de la família.
Una mena de llei de règim interior. I la Mar Reventós va establir una mena de Constitució, uns protocols, que deien ells, en el que fins i tot regulava el marge que tenien doncs els nets, va fer festes els caps de setmana, els cellers, i emportar-se quantes ampolles es podien endur, per evitar una certa situació de caos. I per mantenir la cohesió de la família, que la va mantenir durant molts anys, fins que hi ha la gran fractura, no?
Fem una cosa, a veure, Freixenet en mans de qui està ara i Codorniu en mans de qui està ara.
Freixenet va ser conquerida, diguem-ne, després d'anys de lluita, per l'alemana Henkel, que no s'ha de confondre amb la Henkel de l'empresa de neteja. Una empresa del sector del consum molt important, que va anar... que va olorar la sang a mesura que va veure que les famílies de Freixenet es dividien. I aleshores ho va aprofitar, va fer una bona oferta i finalment doncs, es va quedar amb el 50% de la propietat, però ja amb uns mecanismes que li van permetre apoderar-se de la presidència. I Codorniu va caure en mans del fons nord-americà Carlyle, que és una cosa encara molt més... aquests fons és molt bé... Hi havia estat vinculat una part de la família Bush, dels Estats Units, però que són aquests fons immensos que no saps molt bé realment doncs, qui exactament hi ha al darrere. No?
Per tant, les dues figures que associem, almenys últimament, amb aquestes marques, d'una banda amb Codorniu, tu l'has citat, Mar Reventós, i de l'altra José Luis Bonet amb Freixenet, ja no són els que remenen les cireres de Freixenet i Codorniu.
Tenen presència en els òrgans de direcció, sobretot la part de la família que es va aliar, diguem-ne, amb els nous propietaris, per dir-ho d'una manera, però evidentment els que tenen les cireres són Henkel i Carlyle.
Clar,
és,
clar.
És fort, això.
De manera que ara sabríem dir quin és la primera... En volum de producció, evidentment, no en qualitat, però en volum de producció...
Freixenet continua sent, jo crec, el més fort del sector.
No, però dic, de capital català. És a dir... Quina és la gran marca ara?
Si no ha canviat recentment de capital català, la que és considerada la que manté pràcticament el 100% del capital català és Vallformosa, que és una de les... Mm-hmm. No vol dir que sigui la tercera després d'aquestes dues, perquè després hi ha el Jaume Serra, que Jaume Serra era una tercera molt potenta que va comprar García Carrión, una dinastia de La Rioja, els que tenen el vi Don Simón. Que, per cert, les últimes eleccions, el Consell Regulador...
Jaume Serra, jo veig que va molt fort en publicitat.
És fort.
Tots els mitjans, no només aquí, sinó també als mitjans espanyols.
Ha fet fora, per dir-ho d'alguna manera, amb els barems que s'utilitzen per formar el Consell Regulador del Cava, ha desplaçat a Codorniu. I s'ha quedat en les places que tenen, les dues places, les grans companyies, Freixenet, que és pràcticament inamovible, i en lloc de Codorniu, Jaume Serra i García Carrión ha ocupat la seva plaça.
Un quart de nou i un minut. Fem una cosa, perquè sentim algun anunci també, que jo crec que ens queda molta informació per donar d'aquestes dues grans marques del món del cava, Freixenet i Codorniu. Però Maria, a veure, clar, les campanyes de Freixenet amb Leopoldo Pomés al capdavant van ser un impacte.
Les bombolles, no? És que tothom se'n recorda de les bombolles Freixenet, a més, durant molts anys protagonitzades per algun famós, per exemple, Antonio Banderas i Sharon Stone. És un dels anuncis que hem recuperat. Representa que es coneixen a una festa, ells s'amaguen, diguem, per enrotllar-se, i els troben a mig fer, com? Amb la copa a la mà.
Siempre pasan cosas maravillosas.
Y una de ellas es brindar con Freixenet por todos ustedes. Felicidades.
Felicidades.
En Navidad siempre pasan cosas maravillosas, eh? Diu Sharon Stone. És l'anunci de l'any 1992, protagonistes d'altres anys d'anuncis de Freixenet, Shakira, Demi Moore, Gabino Diego, Pierce Brosnan, Meg Ryan, Penelope Cruz, Kim Basinger o Ana Obregón. Però el primer, la primera gran estrella d'aquests anuncis, quan van fitxar i van dir apostem per fer aquest tipus de publicitat, va ser Liza Minnelli.
Les deseo con mi show y Carta Nevada. Unes felices fiestas.
Quin any era, això, Maria?
1977.
1977.
Ara ella comença a cantar. Bé, aquests eren els anuncis.
Això, Pep, 1977, fa dos anys que s'ha mort Franco, no? I per Nadal resulta que surt Liza Minnelli per la tele, no? Vull dir que a veure...
Sí,
que...
sí. El glamour sempre els ha acompanyat. Escolteu, als anys 90 aconsegueixen que una astronauta russa, la Elena Kondakova, brindi amb cordon negre una marca de Freixenet des de l'espai exterior.
Clar, dues marques, sentia Carta Nevada abans i cordon negre, dues marques de Freixenet, diguem que van ser molt populars en el seu moment.
I el 2007 o 2008 porten el Martin Scorsese a dirigir un anunci.
No s'hi posen per poc. Amb Codorniu també ha estat, evidentment, molt implicada en la publicitat. No ha fet servir tant aquest reclam dels VIP com ha fet servir Freixenet. Més aviat ens ho hem d'imaginar com imatges de gent anònima, celebrant, brindant, abraçant-se, fent família, no? El que sí que han fet és allò de lletra adaptada, una cançó que tots tenim al cap. Doncs, escolta, li canviem la lletra i que faci anunci. Una versió del Conte Partiró que van fer servir per un anunci de l'any 1997 i també els dona molt joc, no només això de fer canvis de lletres i adaptar-les, el nom d'un dels seus caves, no? L'hem citat abans, Anna de Codorniu, personalitzen aquesta marca en moltes de les publicitats que fan.
Ella siempre busca lo mejor y hoy se lo merece porque finalmente ha llegado el día, su momento único. Tan único como ella, Ana, es única.
És única i van enfocant, diguem, no, l'etiqueta del cava, fent veure primer que potser és una dona, no, l'Anna de Codorniu, i al final doncs és el cava. Un anunci de l'any 2012, per posar quatre exemples del que ha sigut la publicitat en aquestes dues empreses.
Pep Martí, a l'inici deies, per exemple, coses que tenen en comú Freixenet i Codorniu. Han patit el boicot al cava, s'han posicionat també amb el procés. Parlem una mica d'això, el boicot al cava, perquè el boicot al cava comença molt abans de l'1 d'octubre i dels fets del 2017, eh?
Està entorn de la consulta del 9N. De fet, alguns mitjans espanyols ja titulaven, en fi, combinaven el boicot a partir de l'any 12-13, i de fet algun efecte va tenir. Es discuteix molt realment si la pèrdua que van patir d'ingressos en aquests anys aquestes companyies era bàsicament fruit del boicot, i havia també perquè el sector no passava el seu millor moment, la crisi econòmica del 2008 els va trastocar, però algun efecte sí que van tenir, i van generar una autèntica histèria dins de les companyies, que per altra banda, tant una com l'altra, no tenien cap mena de complicitat, podríem dir, amb el sobiranisme. Són famílies molt conservadores. Van patir la Guerra Civil, es van avinear amb el règim de Franco. Franco dirigeix l'ofensiva contra Catalunya des del castell de Raïmat, que és de la família Reventós, dels Codorniu. Llavors ells es desviuen perquè el general estigui còmode i li fan prometre que un dia visitarà les caves. I l'any 49 hi ha una visita del Franco a les caves, on pot degustar els productes amb la bodega on hi ha els productes més preuats, que és la bodega del general Franco. Per la vinculació amb el règim era bastant clara. En el cas del Freixenet, doncs la veritat és que no sé si la vinculació tan clara amb el franquisme, però sí que la família havia patit la repressió de grups incontrolats durant la guerra, van assassinar el propietari i un germà seu i l'hereu, allò va trastocar molt a la família, i la família sempre ha manifestat posicions molt conservadores.
Sentim José Luis Bonet de Freixenet, el Cafè d'Idees de Gemma Nierga a Televisió Espanyola.
Perquè el procés, jo tinc la idea de que ha sigut que una minoria molt, molt ampla dintre de Catalunya ha imposat el seu criteri políticament als altres que no pensaven com ells, no? I això és el que jo crec que ha passat en part, no? Llavors, el primer és parlar amb normalitat els catalans entre nosaltres, amb la resta dels espanyols també amb normalitat, i recondir això en una situació de normalitat que en aquest moment no hi és.
Bonet actualment és president de la Cambra d'Espanya.
La Cambra d'Espanya, que és la suma de totes les cambres de comerç d'Espanya.
Hi ha tingut algun conflicte amb la Cambra de Barcelona. És una persona molt intel·ligent, molt afable en el tracte, això s'ha de dir. Una vegada que he parlat, doncs, diu molt encantador, però molt conservador, i durant el procés va representar el sector dels que manen més hostil a un possible conflicte amb l'Estat, això és evident, i ha mantingut aquest discurs durant tot aquest temps, fins al punt que en les eleccions del desembre del 17, després de les eleccions que es van fer sota el règim del 155, ell va acollir, en plena campanya electoral al Parlament, un acte del Partit Popular, vaja.
Home, mira, són unes eleccions que avui fa 5 anys justos, del 21 de desembre de 2017, són les eleccions que acaba guanyant Ciutadans, i ell acull un acte del Partit Popular.
Amb el Mariano Rajoy, en efecte, van visitar les caves i uns dies abans, i li agraeix públicament que hagi instaurat el 155.
Hem sentit José Luis Bonet de Freixenet, podem sentir Mar Reventós de Codorniu.
Mi padre solo tuvo hijas y entonces, claro, nos tenía que animar a las hijas porque si no lo tenía bastante mal. Y entonces siempre me decía, Mar, hay que estar en todos los sitios y tienes que estar en consejos de administración de bancos porque no hay mujeres en consejos de administración. Y una de las cosas que me gustó mucho es que cuando ya trabajaba, me ofrecieron el consejo de un banco, del Private Bank, y la verdad es que lo acepté pensando en mi padre, lo orgulloso que debía estar de aceptar ese puesto.
15 generació dels Codorniu, la Mar? La 15. Allò que vas dir amb la segona, la tercera, sí. La 15. I l'última capitana catalana.
L'última capitana catalana, vols dir...
Dels Codorniu.
Clar.
Ara el president és un senyor de Carroll. Ella es volia jubilar, però potser no d'aquesta manera. Ella va ser de les que més es va resistir a perdre el control de la venda al fons,
Perquè deies això, que tant Codorniu com Freixenet van acabar en mans estrangeres, Freixenet en mans alemanyes, en el cas de Codorniu...
Aquest fons nord-americà,
perquè hi havia molts accionistes dins de la família, diguem,
molts accionistes,
no?
El sector no donava tants dividends com havia donat, hi havia un deute acumulat important, i què passa? Quan es fermenta l'accionariat, esclar, el nebot o el cosí del tal, esclar, aquests ja no estan tan vinculats al negoci, ni molt menys a la memòria familiar, i el que volen és, doncs, uns beneficis, no? Això, al fons, ho va saber treballar, va oferir primer 250 milions, això la Junta es va tancar en banda, després 290, després 300, i a mesura que anava pujant el preu, doncs anàvem veient com es anava escardant més la família, fins que al final la Mar va quedar en minoria.
Acabarem parlant del boicot al Cava. Hi ha un element, diguem, anecdòtic, segurament, però que afecta Codorniu en un moment determinat i que té a veure amb aquest càntic que recordareu de fa uns quants anys. A veure, què té a veure això, Pep?
Perquè, bé, clar, són sagues molt, molt àmplies, molt extenses. I els propietaris d'Unipost, l'empresa que va distribuir propaganda de la consulta del 2014 i material pel referèndum del 2017, estava dirigida per gent de la família, Anton Reventós, propietari de l'1% de Codorniu. Val a dir que immediatament... Codorniu es va desmarcar de qualsevol tipus de vinculació, no, només els hi va faltar dir aquest senyor no el coneixem, però això els va neguitejar molt.
Déu-n'hi-do, Pep Martí, moltes gràcies. Codorniu, Freixenet, just la setmana de Nadal, una de les grans setmanes de venda de cava a Catalunya. Que tinguis bones festes, Pep.
Igualment, nosaltres.
Nosaltres tornem demà, ho deixem aquí avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrus, el control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom, ara arriba l'Anna Ballonesta amb el No sé, i nosaltres demà a les 7, aquí com un clau. Bona nit.
Si encara busques el regal perfecte, visita la Roca Village, un destí de shopping màgic on trobaràs les millors idees per regalar amb descomptes extraordinaris de fins al 60% a les botigues de les firmes més icòniques. I recorda, a la Roca Village obrim fins a les 10 de la nit perquè gaudeixis encara més d'una experiència de shopping inoblidable i dels nostres descomptes extraordinaris.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal, sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Els retrobaments, els torrons, la il·lusió dels petits, l'arbre, el pessebre i el guarniment de la casa que fas amb tanta cura i il·lusió. A Montse Interiors tenim el millor assortiment de productes de la llar per les festes i les teves compres de Nadal superiors a 50 euros generen un xec descompte directe del 20% del valor del tiquet que podràs fer servir per les compres de Reis. Consulta les condicions i inspira't a montseinteriors.com. Montse Interiors, 50 anys. Bones festes.
RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al Món. El divendres 23 de desembre, en directe des del Palau de la Música Catalana amb Jordi Basté, les veus de RAC 1.
Salut a tothom!
Els Amics de les Arts. Selva Nua. Joan Garrido. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Ruth Lorenzo i molts més. Divendres 23, a partir de 2:15 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Entrades exaudides. RAC1, tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unión Suiza Joyers, Frit Ravi, Caldo Aneto, Torrons Vicenç i Previsora General. Son dos.